I ara també ens arriben notícies de Generalitat. Tenim el seu diputat autonòmic, Paco Gil. Molt bon dia, Paco.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui arriba el novè avió.
Sí, està previst. Aquestes coses fins que no aterren, no, a l'aeroport, no es pot confirmar en tota la, això, en tota la seguretat, però sí, vamos, si no n'hi ha cap tipus d'imprevist, avui arribarà un altre avió amb equipament de sanitari destinat a la Comunitat Valenciana.
Després també ens parlen de la repartició de mascaretes, és a dir, s'estan repartint en totes les poblacions veïnes a la gent que va en transport públic, no?
Sí, en principi, seguint les instruccions del govern central, perquè és qui en principi ha coordinat tot aquest tipus de lliurament, no? de material preventiu, pues, evidentment, nosaltres en la Comunitat Valenciana hem començat un dia després, degut a que ahir evidentment era festa autonòmica, i per tant s'ha retrasat el dia d'avui, i seguint aquestes directrius i aquestes indicacions per part del govern central, del Ministeri de Transports i de més, pues està duent-se a terme aquest repartiment, no, de mascaretes, per tal de que la gent, pues, pugui anar previnguda, sobretot i per damunt de tot en el transport col·lectiu.
També ens parlaven de les garanties autonòmiques. Més enllà dels ICOs, els avals per autònoms i pimes disponibles ja en les comunitats autònomes.
Sí, en aquest cas concretament l'Institut Valencià de Finances, l'IBF, té molt a dir, i de fet el propi director Llueca ja va avançar també que n'hi haurien unes línies de préstecs en condicions molt, molt favorables de cara a aquesta recuperació econòmica destinada fonamentalment als xicotets i mitjans empresaris. De fet, crec que ja s'han rebut peticions per valor del voltant de 150 milions d'euros. Jo estava llegint la informació que ha distribuït el propi Institut Valencià i bueno, les quantitats que la gent, que els empresaris, que els emprenedors poden demanar, arriben fins a 750.000 euros en el cas de mitjanes i de xicotetes empreses, i fins a 1,5 milions d'euros a empreses ja de major rango. Per tant, és una gran oportunitat que la gent que ho necessita hauria de mirar.
També per a les persones que estan afectades de l'ERTE, en motiu de la declaració d'alarma del Covid, les ajudes tindran un import global d'un màxim de 33 milions d'euros que seran concedides de forma directa, i la seva gestió recaurà en l'Agència Tributària Valenciana i en Labora, claro.
Sí, ho va anunciar el president Puig esta setmana passada, que evidentment hi ha una línia pressupostària de 33 milions d'euros, precisament que possiblement arribarà a un voltant de 200.000 persones, 200.000 treballadors i treballadores que s'han vist afectades greument, no, per aquesta crisi. Crec que és, com se va dir, és una ajuda directa de 150 euros, i que evidentment se farà d'una manera, se deu de fer d'una manera molt àgil i se reparto.
Mire, després també n'hi ha algo en el que vostè ha estat en desacord, i és que vostè diu que Onda reclama a la Diputació l'anticipo de recaudacions dels 7 milions que li corresponen, i vostè assenyalava, de més en mayúscula, que deixen ja de dir mentides i que intenten sacar rèdit polític. Per què diu això vostè?
Ja, bueno, estos dies estem veient, no, lo millor de les persones, i també la cara, diguem-ne de manera suau, no, la cara desagradable, no, també de les persones. I en l'àmbit polític, pues, no deixa de ser una qüestió també similar, no, a la resta de la població. Ho dic tot això perquè vaig llegir en un diari en internet que des de Onda, el propi regidor d'Hisenda i d'Ocupació, estava denunciant que la Diputació Provincial de Castelló s'havia negat a avançar-li 100 milions d'euros que li pertanyen per la recaptació dels impostos municipals, concretament d'IBI i d'IAE. I jo sí que el que fa és que matisar aquestes afirmacions perquè no són correctes, són molt sesgades i jo diria que eren malintencionades. El regidor en qüestió va ser diputat delegat del servei de recaptació al qual jo porto treballant des de l'any 87, ara estic en excedència per raons evidents, no? Estic de diputat a les Corts Valencianes i sé el que me dic, no? I jo el que deia és que si són 7 milions que reclama, que diu que no la Diputació no l'ha donat, fonamentalment és per dues qüestions, i ell les sap. Una és que no se van demanar al seu temps. El regidor en qüestió i diputat també provincial sap que n'hi ha un termini per a demanar aquests avanços sobre la recaptació, sobre el 75% de la recaptació que se produirà a l'any següent, és a dir, dins del 2020, i aquesta petició pues jo crec que no la va fer i evidentment com no la va fer pues no se li poden avançar allò que no ha demanat en el seu moment. Això és una qüestió. I la segona qüestió, que tampoc s'ha de perdre de vista, i ho sap perfectíssimament, perquè a més fa una al·lusió al text legal, i és que és una qüestió, la Diputació pot avançar sobre la recaptació, sempre i qual la seva tesoreria ho permetisca, una, i dos, que és una qüestió potestativa. És a dir, no és una obligació legal, sinó que la llei permetís a les diputacions poder avançar part de la recaptació futura. Però, torna a dir, és una possibilitat, no és una obligació. I el senyor Salvador Aguilella, i aquests termes, pues, no es trasllada a la ciutadania, i el que fa, el que interpreta, el que vol fer que interprete la societat és que la Diputació, per ser d'un color polític diferent al de l'Ajuntament d'Onda, pues li està fent algo que no és correcte. I per tant, jo m'indigne en el sentit de que en aquests moments on la preocupació fonamental de la gent és en primer lloc la seva salut, en segon lloc la seva viabilitat econòmica, no? Pues que polítics se dediquen a pues això, a difondre notícies que no són correctes i que no són reals.
Mire, quan vam parlar amb el president de la Diputació, ell ens va dir que la gent que no havia presentat en temps l'anticipi és del que parlem,
sí,
que estava a temps, és a dir, que ampliaven el temps per a tornar a presentar-lo.
Sí, però matisava una qüestió, sí. I és que este segon termini per a demanar estes bestretes, estos anticipaments, d'una manera excepcional, perquè la situació és excepcional.
Sí, era aixina, excepcional.
Havien de tindre en compte també els ajuntaments que la disponibilitat dels diners en caixa ja no són els mateixos que n'hi havien fa 5 mesos. És a dir, la Diputació en este segon termini de petició d'anticipament sobre la recaptació simplement, i posa simplement entre cometes, posa 5 milions d'euros que pot contribuir en aquest moment. I ho anuncia d'aquesta manera: la Diputació posa 5 milions d'euros a l'abast dels municipis que en el seu moment no van demanar. Per tant, de manera solidària, la Diputació en este, torna a dir, convocatòria extraordinària que planteja ara en el mes d'abril, ja diu que la quantitat a repartir serà proporcional i fa, a més, una altra qüestió, perquè això també s'ha de dir, fa distincions entre municipis de més de 5.000 habitants i de més de 5.000 habitants. I posa dos montonets, claro, evidentment, torna a dir, a aquestes altures de l'any pressupostari i, a més, en aquestes condicions on la lluita està en un altre lloc, pues la Diputació posa 5 milions d'euros a repartir entre aquells ajuntaments que no ho havien demanat. Val?
Per tant, tema que queda zanjat. Una altra petició que fan des d'un altre partit, en este cas el de Vox. Vox demana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana les xifres reals de morts per coronavirus en la Comunitat Valenciana.
Sí.
Concretament, la portaveu de Vox, Anna Vega, ha requerit a l'Alto Tribunal Valenciano, a l'Alto Tribunal Valencià, les dades del registre civil des de febrer per a conèixer la xifra real. Què li pareix?
A veure, aquesta formació política d'extrema dreta, i jo no me cansaré mai de dir allò que és veritat, jo crec que no estan per la solució. Ells, que van de patriotes, jo crec que només se volen ells a si mateix, ells no volen a la resta de gent que no pensa com ells. És una manera més d'embolicar, una manera més de deixar malament el nostre sistema democràtic i és dubtar de la honorabilitat, primer, dels empleats públics i segon, dels responsables polítics. Jo no crec, no entenc en aquestes idees conspiranoiques, en aquestes qüestions que dubten de si la Terra encara serà plana o no serà plana i de que unes comunitats autònomes estiguen donant les dades i altres comunitats autònomes no. Perquè no les demana en una altra comunitat o les demana a nivell estatal, no? És una manera de fer ruïdo i és una manera de continuament en la tribuna, no? I exposar-se públicament per a que la gent pugui parlar d'ells. Jo, en fi, crec que és una qüestió extravagant i crec que no busca absolutament més que ruïdo polític, desgastar els governs, intentar enderrocar-los i claríssimament les peticions que se fan des de Madrid per al seu líder, pues són, en fi, no les vull ni catalogar.
Una última qüestió, sí. I és el fet de que el president Ximo Puig va començar en el Plan Marshall, que després va continuar el president d'Espanya, Pedro Sánchez.
Sí.
Li dic això perquè cada vegada que que Ximo Puig ens anuncia algo, pareix que després continue, no? Que Pedro Sánchez almenys té la mateixa forma de pensar. En la última intervenció que van tindre, ell va ser el primer que va parlar en donar a les comunitats autònomes la potestat per a que decidirem com alçar el confinament, i en esta última intervenció que han tingut ja s'han apuntat més presidents de comunitats autònomes.
Sí, bueno, jo crec que el president Puig és un polític de llarg recorregut i també de llums llargues, i de que és una persona pues crec que està afrontant, no, aquest problema en molt de raciocini, en molt de, en fi, de tranquil·litat, en el sentit de que no se fan tampoc manifestacions siquiera grandiloquentes ni extemporànies, i jo crec que el president Sánchez pues té en compte la visió també, no?, que aporta no només el president Puig, sinó diferents presidents i presidentes autonòmics. En respecte al tema de la desescalada, no?, com s'ha definit, no?, el tornar a la normalitat, bueno, pues és aventurar de moment dir cap tipus de qüestió, però sí que és veritat que va apuntant-se a aquesta possibilitat de que els diferents territoris, i ja no diferents territoris, sinó els diferents segments poblacionals puguen tornar a la normalitat pues de manera asimètrica, per dir-ho d'alguna forma, no?, que la gent pugui entendre. És veritat que la realitat social i la realitat poblacional de les diferents territoris d'Espanya, pues això, són diferents, i possiblement pues aquesta desescalada se pugui fer de manera diferent en els territoris, no?
Pues Paco Gil, diputat autonòmic, aclarat aquests dubtes, segurament la setmana que ve tornarem a plantejar més perquè vostè vagi contestant-nos.
Molt bé, així estarem.
Moltes gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia, bon dia.